Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Doncs el que dèiem, passarem a saludar-lo. Senyor Ricardo Ravella, bon dia.
Bon dia.
Heu fet un llibre a partir de la vostra pròpia jubilació, ens dèieu.
Efectivament, així ha sigut. Bueno, és el sisè o setè o vuitè llibre que he fet, però tots han sigut sobre la professió,
pues farem una
la
cosa.
Meva professió.
Farem una cosa. Qui és Ricardo Ravella?
Ricardo Ravella és un individu que és gran, que té 75 anys, que ha viscut bastant, que professionalment s'ha dedicat a la comunicació, que ha sigut director d'algunes agències de publicitat, que ha sigut assessor d'alguns partits. Jo diria que ha sigut assessor de quasi tots els partits polítics, és curiós. Una vegada uns altres, d'acord, des dels 70 i pico, 75, que va començar la democràcia, pues hi he estat amb tots, amb uns una vegada, amb altres en un poble, en una ciutat, vull dir, en general, el caràcter nacional, i amb la comunicació, naturalment, publicitària de caràcter comercial.
D'acord. Per tant, entenem que sou una persona pragmàtica, perquè heu treballat a tot arreu.
Bueno, podria no ser-ho, però sí, ho soc.
Sí. Algú que s'ha dedicat a la comunicació i que ha treballat amb tothom, sí, ha de ser per força pragmàtic.
Hi ha estat presidents de clubs de golf i d'equips de futbol, també. Bueno, era la professió, com el que es dedica a lo que sigui.
Però la professió un dia s'acaba.
Efectivament.
Perquè toca el pito i diu, escolti, vostè s'ha de jubilar.
Llei natural.
I què passa?
Bueno, el plantejament inicial és dificilillo. clar, t'enfrentes amb una realitat que comença ja per un canvi de vida, de sistema de vida, això és important. Ja no t'has d'aixecar a les 7 de la matí, ni has de fer viatges a Amsterdam, ni has de fer coses rares, o a Madrid, i et quedes a casa i el primer entrebanc que tens és la dona que diu a casa que t'estorbes allà al mig i que te n'has d'anar. Llavors t'has de planificar una mica la vida. Jo me l'he planificat, per exemple, que els dematins surto a les 8 i mitja, a les 9 del dematí, i no torno fins al migdia. I a la tarda sí, a la tarda el dedico a casa, a escriure, a llegir o tenir contactes, vull dir... Però, vamos, normalment aquest és el meu plan de vida, podríem dir, la meva agenda.
És a dir,
del dia a dia.
Plantejar-se una rutina que sigui agradable per cadascú, però que com a mínim sigui una miqueta assumit.
No diria la paraula rutina. No, la rutina és fumudet. La rutina és fumudet, perquè si t'hi acostumes a la rutina, acabaràs anant al supermercat a comprar-li a la dona les patates. I això tampoc.
Vull
dir, una cosa és que ajudis a la dona en determinats moments a buscar segons quines coses, però que s'hi acostumi ella que tu vas a buscar-li les patates cada dia, això no.
D'acord.
O a cuidar dels nets, tampoc. Seria una rutina.
Anava a dir que cadascú assumeix el seu rol, en aquest cas.
Bueno, tindria que assumir-lo, sense per això no vol dir que ajudis, evidentment, i ho has d'ajudar, i ho has de fer-ho, però vull dir que no et prenguin el número i que no t'agafin com a element constitutiu d'una sèrie d'accions que no et corresponen.
D'acord. Quines accions corresponen, aleshores?
Corresponen, doncs, igual a fer la vida que a fer una mica la vida que feies abans. Jo, per exemple, quasi cada, no diria cada dia, però dos o tres dies a la setmana tinc esmorzars amb companys, amb gent jubilada, amb gent empresaris o polítics inclús, que s'han jubilat i que ens trobem a les 10 del matí i fins de 10 a 12 estem xerrant. I, bueno, és molt divertit perquè ens diuen coses i també te n'enteres. Després hi ha un altre factor tremendament important per mi, tremendament important. Jo dono alguna classe a l'Ateneu, etcètera, i tal, és tenir contacte amb la joventut. Això és bàsic, perquè si no vas perdent el tren, com deia. I crec que la joventut ensenya moltíssim, et dona a veure, t'obre els ulls i el que no els pots tenir és tancats.
Per tant, aquest gairebé seria un reciclatge continu.
Why not? Sí, ok.
Un reciclatge continu que, per tant, passa també per entendre que la societat és canviant, que hi ha un ritme de canvi tecnològic brutal.
Sí, és el que anava a dir, el ritme. És un problema de ritme.
Fins a quin punt les persones grans entenen o poden assumir fins i tot aquest ritme canviant de la societat?
És un problema de cultura, diria, i de formació. I, bueno, sobretot el principal és la salut. Vull dir, si la salut vas tirant, vull dir, pots fer moltes coses, la salut és el primer. Dèiem al llibre que les agendes de l'empresari o de l'home de negocis o l'home, el que sigui actiu, pues, a les 11 una visita, a les 12 visita a fàbrica, a la 1 veure's amb la Juanita i trobar-se amb la Juanita quan no et veu ningú, etc. Una sèrie de coses. Ara l'agenda és, vaig d'anar al centre mèdic, ara ho recull l'anàlisi.
Això de la Juanita ens ha fet gràcia, Això de la Juanita, que dic que ens ha fet gràcia, el no, que no, passa però, és que corramos un tupido de la Juanita, oi?
Sí, no, però vull dir que no, vull dir que és una altra, és una altra, és una altra manera de fer l'agenda. Llavors, em deies, és un problema de ritme, vull dir, però si, jo insisteixo en la salut és el principal, perquè si estàs tocat per la salut, vull dir, difícilment, després també podem tocar-ho de la salut
sí,
amb gent gran.
Exacte, evidentment, en la salut, diguem, hi ha una part de naturalesa incontrolable, hi ha una part de, anava a dir, de consciència, de portar una vida saludable en el qual sí que podem controlar, no?
Bueno, diuen els entesos, que són els científics, els que diuen que en saben més, i deuen saber, evidentment, per això han estudiat, que un 25%, vull dir, és producte de la genètica, i per tant no hi pots fer-hi res. Hi ha diferents versions, hi ha del 20, el 25, el 30, vull dir, hi ha inclús discussions. I després hi ha l'altre que te'l fas tu. I l'altre que és un problema, no anava a dir de màgia, no, de sort. Anava a dir una paraula que no era massa correcta, però sí, de sort. I si tens sort, pues no et passa, i si, independentment, clar, si fas una vida durant molt ajetreada i a més de molt tòxica, pues evidentment la senectut també es nota, es notarà.
Correcte. Per tant, podem deduir que potser el primer ingredient per aquesta retirada saludable és haver portat una vida, doncs, saludable també.
Sí, el que passa és que el saludable posaria entre cometes, vull dir, un saludable no significa ni molt menys, vull dir, portar una vida monacal. No pots portar una vida correcta saber controlant l'alcohol, controlant la droga, controlant-ho tot, vull dir, pots haver fet absolutament de tot, sempre que ho facis controlat i amb cap.
D'acord. És a dir, per tant, el cap passa per davant del saludable.
Home, el cap sempre passa per davant del saludable, evidentment.
Què és una jubilació intel·ligent? Què és aquest títol, aquest subtítol que no, va posar l'editor, que, sí, que aquest... ens ha dit el senyor Ravella que no el va posar ell?
No, jo diria que aquesta adaptació a la intel·ligència, la intel·ligència va bé per tot, no? Per ser jubilat i per ser metge. Hi ha metges tots i metges intel·ligents. Bé,
però tots s'han tot tret medicina.
Sí, no, clar, l'han tret, però posa't en mans d'uns o posa't en mans de l'altre i veuràs quina diferència.
Correcte.
Bueno, clar, no, ara tindria per contestar la pregunta que vostè em fa, tindria que llegir-li llibre, no? Hi ha una sèrie de capítols i a cada capítol li explicaria el per què. És intel·ligent.
Molt bé, doncs ho plantejarem d'una altra manera. Què va moure a Ricardo Ravella a fer aquest llibre?
Ricardo Ravella es va trobar amb una situació formal diferent, absolutament. Un senyor que viatjava molt, que tenia clients multinacionals, que donava conferències, que feia moltes coses, i es va trobar de cop i volta pues, a casa, sentadet, i ja tenia l'acostum de llegir el diari, i llavors ja de llegir diversos diaris, i bueno, vaig continuar, però vaig veure que no era suficient. Llavors vaig tenir una sèrie d'altibajos normals, psicològics i formals, com són pues, el que... pujar a l'escala del metro, i abans tenia cotxe i xòfer, no? Puges a l'escala del metro i llavors puges de pressa i coi, quan arribes a dalt estàs molt cansat, dius, carai, què passa aquí? Llavors això té dos factors, dos petites diferències. Mentre tu vas pujant, et vas notant que et canses més, que abans no et passava. I la segona és que arriba un punt que la gent també se'n dona compte, i això és un altre factor que també et toca el nas. Vull dir que són dos maneres d'anar analitzant la realitat. I així, amb aquest exemple poster nimi i tonto, vull dir, però és tot el que es marca, les diferències de pensament, de contacte amb la gent. La gent jove et fa el buit, ho fa sense voler, ho fa sense donar-se en compte. Tu estàs en una reunió inclús familiar, la gent jove s'ajunta i a tu et deixen, vull dir, al costat, i això ho notes. T'agradaria estar allà, però no hi caps. No et deixen espai. I t'aguantes. Tot això són cosetes que has d'anar assimilant si vols ser feliç.
A veure, això passava en el món de l'empresa ja?
Era diferent.
En els últims anys?
No, era diferent perquè llavors era un problema de poder. Si tenies poder, podies... I el poder te l'havies guanyat normalment treballant i donant allò. Llavors no hi havia aquest problema. Aquest és un problema que ni se compra ni se vende.
És
essència. Sí, sí, és un intangible que veus tu que et quedes prenent la truita de patates, vull dir, sol, no? O amb la teva gent, i dius, coi, jo l'ho vull tallar, que és on està la joventut, i on t'estan parlant de coses que a mi m'interessen. No estic marginat. Jo vull saber, jo vull opinar sobre política, jo vull opinar sobre economia, jo vull opinar malament, potser, o bé, és igual. Passa que hi ha una experiència, això no te la treu ningú.
Ara anàvem precisament a utilitzar aquest terme. L'experiència no es valora?
No m'agradaria dir que no.
M'heu estat molt, 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 molt políticament correcte en aquesta resposta.
Sí, és que és així. És que és així. I no se'n donen compte que s'equivoquen, eh? Perquè, clar, l'experiència que va adquirint la joventut l'adquireix a base de viure i després d'estar al costat dels grans. Si aquesta joventut no està al costat dels grans, té que pagar la penyora correspondiente a no haver viscut o a no haver tingut el consell d'aquella persona que li ha dit, papito, que no vas bé.
En altres cultures, i aquí si tinguéssim a la taula un antropòleg ens ho explicaria molt, en altres cultures es valora fins a posar-los al tas,
sí,
l'experiència, sí, sí. Les sí, persones
sí.
Grans.
La nostra... Sí, però és que també ens passem, o sigui, l'experiència no és el tot.
Tampoc.
Okay, sí, sí. Vull dir, és molt important, però no li vull donar tampoc la importància fora de puntura. Té la seva importància, el que s'ha de saber valorar, com a totes les coses. Vull dir, has de saber treure el bo de les coses. El dolent ja està allà i també ho has de saber veure. Però no és que l'experiència sigui determinant. Al revés, vull dir, tots aquests persones grans que no volen a l'ordinador, que no, em sembla d'un error capital, vull dir, tenen que posar-se'l i almenys intentar-ho. El que passa és que, clar, et trobes amb gent gran... Jo tinc l'experiència que el primer que vaig fer va ser un curs d'ordinadors i de gent gran, perquè em vaig apuntar, dic, vale, i va ser un desastre.
Anava a dir, sí, res, ara mateix entrem aquí, però quan treballàveu, vau tenir ja aquest contacte amb la informàtica?
No. Bueno, tenia secretari i tal.
Correcte,
però
és a dir, no vau tenir la necessitat professional.
No, deies, Juanito, tot aquí, demà a les 12 vull això, vull d'allò.
D'acord, i aleshores no vau tenir la necessitat. D'acord. Una miqueta també per contextualitzar el vostre cas. Aleshores, a partir d'aquí, clar, us trobeu jubilat i sense haver tingut la necessitat d'acostar-se en aquesta eina que ara és l'eina capdalt de les relacions laborals i gairebé personals.
Efectivament, bueno, i...
I la primera, diguem, la primera experiència no va ser positiva?
No, l'experiència, l'empresa et regala un ordinador i tu el portes a casa i et donen una torre i dius, què és això, una torre? Dic, ah, fantàstic, jo una torre pensava que era Castelldefels. I no, és una torre. I llavors vas posant el dit i arriba el punt que poses el dit allò amb el que t'interessa, clar, evidentment. El que no pots aprendre-ho tot i veus que has d'estar al dia perquè reps e-mails, reps coses, bueno, vull dir, has d'estar, però... Jo diria que les persones grans han d'utilitzar-ho, això. El que no poden és despotricar en contra. Això, un rotundament negatiu. Almenys fer la voluntat de voler-ho fer. Si no vol fer-ho perquè no li interessa i tal, doncs molt bé, però no negar-ho. I després, almenys que fer-ho servir per allò que et fa falta únicament. No es necessita de fer virgueries.
D'acord. Òbviament, el domini que una persona gran tindrà sobre aquesta eina sempre estarà per sota del domini d'una persona que s'ha criat amb aquesta eina.
Sense dubte. Sense dubte, però per això hi ha els nets. O un informàtic que el tinguis a mà amb un telèfon i que et vingui i t'ho arregli.
Sou la generació que vau créixer amb la ràdio i vau veure aparèixer la televisió.
Sí, sí, efectivament. Clar, efectivament.
Les següents generacions, la ràdio ha estat una cosa assumida i la televisió també, han crescut amb la televisió i ara les generacions actuals...
Però jo diria que potser amb més potència aquesta última etapa, eh? Vull dir, perquè l'ordinador està cobrint una sèrie que no cobria ni la ràdio ni la televisió, vull dir, perquè s'està ja transformant en un element professional. I de vida, no? Perquè vas a buscar, per exemple, vas a buscar un vale per anar al metge, doncs ara ho pots fer-ho per ordinador, i abans tenies que anar al metge. Clar que com estàs jubilat, el millor és que tinguis la feina d'anar-ho a buscar. Això també és positiu. Cuidado. No has d'aprofitar l'ordinador perquè saps fer una, sinó agafa el sombrero, la trinxera i te'n vas xinutxant al metge que et faci el volant. Perquè també entra dintre part de la teva vida, a part que camines de lo més sa.
D'acord.
Això ho diuen els metges, no ho dic jo. M'he documentat suficient amb els metges.
Esteu d'acord en aquesta afirmació
sí,
dels metges?
Sí, bueno, a mi...
És de metge intel·ligent, sí, aquesta afirmació?
Bueno, a part que els metges diuen moltes coses, però sí, efectivament. Diuen que el millor... és curiós, vull dir, hi ha la psicologia i els metges, no? Els metges et diuen que... Jo, mentre vaig estar treballant, anava un parell o tres de setmanes en un gimnàs. Des que m'he jubilat no he tornat mai més. És una contradicció, no, és simplement que allà anava doncs, per fer una determinada cosa i ara tampoc en faig res però no necessito. A mi m'han dit que caminar una hora i mitja és fabulós i és el que faig, caminar, a part de somriure i riure, que això és important.
Això també ho recomaneu al llibre?
Sí, riure és meravellós, el que passa que no sempre pots.
Aquesta és l'altra.
Sí, bueno, depèn del temperament de cadascú, però si pots riure, i les abraçades, parlem de les abraçades, rebre un parell d'abraçades cada dia, et donen un parell de dies més a l'any, a la vida. Això és el que diuen els... Això ja no t'ho pots fer veure del tot. Però sí, és veritat, has de rebre abraçades, has de rebre carinyo, que no se'n rep.
Però això a totes les edats, eh? O no?
Sí, però de gran ho agraeixes més, suposo, no ho sé. Potser quan era més jove no ho agraïa tant.
D'acord.
Potser tenies una altra manera d'analitzar les coses.
Nosaltres som llatins i amb això ho tenim més fàcil, no?
Sí, efectivament.
Els nòrdics encara ho tenen més negre.
Sí, efectivament.
Ni es toquen.
Efectivament, així és.
En qualsevol cas, una altra recomanació. En portem unes quantes ja, eh?
Bueno, jo no intento donar lliçons, de res.
Sens dubte.
Jo estic, tal com vostè m'ha plantejat l'entrevista, estic donant la meva experiència.
Correcte.
La qual no vol dir que sigui experiència per tots. Vull dir, és la meva, la que jo he viscut, la que jo he traspassat al llibre, però això no vol dir que sigui la bona ni que sigui l'òptima.
A veure, si no vaig perdut, hem quedat en què és bo caminar...
Moltíssim, es veu que sí, és el millor, diuen, baix un punt de vista mèdic.
És bo no tancar-se a les noves tecnologies.
Ok.
És bo tenir curiositat per les coses.
Ok. Hi ha una màxima, uns consells que jo dono quan m'he trobat amb la presentació del llibre o amb alguna nota, a veure si... que lo importantíssim per una persona gran sempre és tenir alguna cosa a fer. El que sigui, el que dèiem abans d'anar al supermercat a buscar-li les patates a la dona, el que sigui, però tenir alguna cosa a fer. Tenir algú aquí a mà, aquí a estimar. Tot pot ser absolutament a les ventalles obert. I després també una cosa curiosa, que jo no sé si això que estic dient ara està al llibre, però deu estar entre pàgina i pàgina. Però, i també esperar alguna il·lusió a la vida, esperar alguna cosa positiu. O sigui, veure el partit del Barça.
Correcte.
O d'allò.
Sí. Tenir alguna expectativa.
Una il·lusió que esperar.
Encara que sigui a curt termini.
Exacte. Per mi són els tres factors que et poden donar amplitud a la vida fins que t'arribi el moment del descarrilament.
De fet, és que no ho hem explicat, la portada del llibre, que entenem que també la posava l'editor, oi? Són dues vies de tren d'aquestes paral·leles en una imatge d'aquestes d'horitzó infinit gairebé.
Pues sí, bueno, molt infinit tampoc, però sí.
Sí, però acaba...
Sí, efectivament.
Al final acabem descarrilant sempre, això és llei de
sí,
vida.
Sí, no, el que passa és que els descarrilaments van per tempos, no? Tempo 1, no? Tempo 2, vull dir, vas tenint petits descarrilaments que són és l'enfermetat es va transmitint amb la bellesa. No sé si ho dic bé en català, bellesa. I llavors l'altra bellesa com es diu?
Bellesa també, però bé alta. Sí, això és anàleg.
Pues no. Llavors, clar, aquests descarrilaments són que un dia vas al metge i et diu, mira, li fa mal això aquí, mira això, i comencen a donar-te sustos. I això és el normal de la vida. I després hi ha altres, com he dit, de les escales o qualsevol cosa. Vull dir que físicament hi hagi un descarrilament.
És a dir, l'envelliment físic es nota...
Sí, 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 es nota, absolutament, totalment.
I per tant, se n'ha de ser conscient.
Sí, una altra de les coses també curioses amb l'escarrilament és el tema sexual, que també s'ha de tenir molt en compte i s'ha d'assimilar, d'acord com toca. Vull dir, si tu ets un amargat i comences a veure que, no, que ja no ets el que eres, doncs clar, l'únic que fas és amargar-te la vida, perquè és un problema de realitat.
És tot un problema d'actitud, senyor Rebella, llavors? Perquè entenc, aquest positivisme, allò el somriure, allò l'estimar, allò el rebre l'abraçada, allò el anar a caminar, allò el no tancar-se davant dels estímuls i de les noves coses que no has conegut en, en el passat professional, tot al final acaba esdevenint un problema d'actitud davant de...
Pues sí, jo diria que està molt ben resumit, sí, molt ben resumit. Si és un problema d'actitud aplicat a cada una de les circumstàncies i de les accions i de les coses que et passen. Si és un problema d'actitud, ok, completament d'acord. No ho he posat al llibre, llàstima, ho he tingut que dir abans. No, no sé si hi és.
No us demanaré royalties.
Si no estic segur.
N'heu parlat d'això amb persones doncs, que estan en la vostra situació?
De les descarrilaments?
Sí, de la...
Sí, no, i tant, de perquè bellesa, clar, jo... Considero que el meu consell final, i és un problema que jo vaig tenir problemes amb l'editorial, que jo considero que quan arribes a un moment determinat, a una situació determinada, no ja és... Has d'aplicar la píldora del dia després, vull dir, absolutament, o del dia antes, aquí és el dia després, vull dir, però ho tinc molt clar, ho tinc molt clar, ho he parlat amb metges. Crec que el tractament que es fa a la gent gran, sobretot els a les residències aquestes és fatal, és horrible, és realment denigrant, i considero que si arriba a un punt en què un familiar teu té que arribar a tenir-te que portar al lavabo, a tenir-te que netejar les teves parts íntimes, crec que és un moment determinant perquè un prengui la decisió i estigui suficientment recolzat perquè pugui prendre la decisió d'anar-se'n. Això ho tinc molt clar.
És una opinió contundent, una opinió, en aquest cas.
Sí. Bueno, lluita contra la religió, determinades religions, evidentment, contra determinades... Bueno, són producte de la religió de metges, però si tens la sort de caure en un metge que sàpiga veure la realitat o que tu tinguis a la teva dispensa unes coses que no hagin passat, que no hagin caducat, aquesta és una altra, vull dir, perquè tu pots anar al metge i comprar-t'ho tot i que després, quan arribis a buscar-ho, estigui caducat.
Topa, en qualsevol cas, aquesta opinió amb molts condicionants morals. O de moral social.
Sí, de moral social, sí.
No tan personal, evidentment. Però de moral social.
Sí, sí. El que passa és que aquesta moral social... Bueno, sí, de moral social, que està molt introduïda encara i que a poc va perdent força, però que encara existeix.
El dret de la mort digna, sort, de fet. Sí. O sigui,
un malalt té que esperar del metge pues, cuidados intensius i vull dir, petonets i morfina. No, aquest és el verdadero cuidado d'una persona malalta i fotuda. I no estic parlant, cuidado, no estic parlant de la persona malalta, únicament malalta. Estic parlant de la gent gran, Però la gent gran també té un límit. No necessàriament produït per la salut, sinó produït per el seu propi organisme. Si aquest organisme arriba a un punt que ja no pot més, que veus que no et pots aixecar de la cadira, que no pots fer el que t'has de dir, és anar-te'n. Hi ha una... Si em permet.
I tant, i tant.
Que està al llibre, a veure si no sé si el conte és... He discutit això perquè uns deien que era d'una banda, i ara no recordo, dels índios, i els altres que era dels països nòrdics. Que una vella li diu a la seva filla, diu, quan em trobi malament, mira'm de deixar-me lo més a prop de casa teva, perquè els treien els vellets perquè es morissin fora. Diu, la meva mare em va deixar amb aquell arbre que es veu allà al fondo. Diu, i ara tu, si em deixes més a prop, potser algun dia tu moriràs a casa. La teva filla et deixarà morir a casa.
Déu-n'hi-do.
És molt bonic. És molt bonic. Però és realitat. Perquè ara els envien ràpidament. Ara hi ha molt merder. Vull dir, la gent... Els fills no estan pel tema, em sembla. Bueno, ho entenc, vull dir...
Ningú se'n fa càrrec.
No, el primer, si tenen calés els porten en un d'allò que allò és... Ho he viscut, perquè he viscut familiarment en algun cas, vull dir, és realment deplorable. Perquè si estàs una mica bé, si vas allà acabes de... Però hi ha una altra cosa també que s'ha de tenir en compte, em permet?
I tant que sí.
Que tinguis el cap despejat o no. Si no el tens, tant li fot. Però si el tens, és millor no tenir-lo.
El problema està al cap, llavors.
Sí, també.
El problema està al cap. Hi ha gent que envelleix molt bé de cap, hi ha gent que el cap és el primer que se'n va.
Sí, però, exacte, però si se te'n va, mira, tens la sort que no te n'enteres de la festa. Però si ho veus tot el que està passant i ets conscient de tot el que t'està passant, la píldora del dia després. O del dia antes.
És dur el que ens plantegeu, però és llei de vida, exacte. Estem parlant durant tota la conversa de bellesa i no parlem de tercera edat. Estem en la societat de l'eufemisme, oi?
No, és que la tercera... Hi ha dues edats. Quan et jubiles, del 65 al 75 és una edat de jubilació. Després hi ha l'edat de viejo, que és la de 70, del 70, dels 75 als 85.
És a dir, és la frontera la que esteu travessant.
Sí, i després hi ha la del viejo carcamal, que vull dir, pot passar tot.
Sí, tot i que
hi ha tres etapes.
Hi ha gent amb 85 i 90 anys que no...
Sí, estan perfectes.
Uh-huh. És a dir, que no vol dir res, tampoc.
No, home, bueno, però és... Vull dir, no pots canviar la llei de la vida. A part de que, després hi ha també l'altre que et diu, bueno, i què faríem si tots estiguessin vius amb 100 anys i tal? Que ens avorriríem.
D'acord.
Cosa que el que no ha de fer mai un vell és avorrir-se.
Ho hem entès, això.
Per si de cas.
Quan ens heu dit clar, que s'han de buscar motivacions, que s'han de buscar referents, que s'han de fer coses...
Sí.
És a dir, que l'últim que has de fer, per tant, és quedar-te a casa. Si l'últim que has de fer és quedar-te a casa, òbviament l'últim que has de fer és avorrir-te.
Jo crec que vas accelerant inclús la mort, el tren. Perquè, clar, vull dir, si tu quan t'aixeques al dematí ni et dutxes ni res i poses a veure la tele i després la dona et diu que el que has de... Hola, dona, la persona, no, perquè a mi la meva filla m'ha dit, tu quan siguis gran, pare, et posarem un colombià o una colombiana, diu, i que et cuidi i tal, vull dir, ja m'han marcat també el plan.
I què ha dit el senyor Rebell en aquesta?
No, el senyor Rebell escolta i analitza, no. Pensa una cosa, també, que amb l'edat relativitzes molt, vull dir, abans et posava nerviós saber si el tren sortiria o si l'avió o el no sé què, i ara dius que demà no podré estar a les 11 d'allà, que s'ha trencat l'avió. Bueno, mala sort. Que no podré sortir a la ràdio. Pues no sortiré. Jo què vols que et digui? Per això ja és problema de l'edat en general.
D'acord. Per tant, estem davant d'una societat que no acaba d'entendre o no acaba d'assumir aquest moment de la retirada, en un moment, a més, ja no parlarem de la situació econòmica ni dels que estem ara aquí, si als 67 o als 70 o quan ens tocarà, oi?
Sí,
que això és un problema que ja no viureu, però que ens tocarà.
Gràcies
també.
Per la reivindicació. No calia, No calia.
Oi que m'heu entès?
Perfectament.
Doncs això, tenim un problema a l'hora d'entendre aquesta edat? Estic parlant d'un problema social.
No,
la
societat reacciona a la seva manera i jo l'entenc. Nosaltres estorbem i estorbem també perquè ells puguin viure millor i, bueno, no, ho entenc perfectament. S'entén.
És a dir, quan fa una setmana un estudi del Fons Monetari Internacional deia que clar, que ens havíem de plantejar que l'allargament de la vida estava provocant un problema econòmic.
Efectivament, sí, és veritat.
Que no deixa de ser una realitat, oi?
Clar, no podem anar contra natura.
Però clar, estem és a dir, i això planteja dues coses. Una, estem allargant la vida més del que l'hauríem d'allargar amb la investigació científica sense preocupar-nos per aquesta qualitat de vida que s'allarga?
Sí, això és cert. El que passa és que, clar, anem allargant la vida i no constituïm tot l'envolvent que representa això. Vull dir, hi ha més gent gran i, per tant, necessitarien més cuidados, més... Al revés, anem al contrari, quan en realitat, clar, per una banda, mirem que visquin més i per l'altre els fotem com podem. Vull dir, clar, no és normal, és una paradoxa, vull dir, no és normal. Bueno, sí que és normal, vist la realitat i l'egoisme i la situació actual, sí.
I ara l'altre. La societat ho ha muntat tot de manera que la gent gran no se senti productiva. Això no crec que sigui gaire bo. O sí? És a dir, per una banda, el descans, el retir, és merescut per tothom i gairebé desitjat per molta gent. Però s'ha muntat el sistema de tal manera que quan una persona arriba a una determinada edat se li diu: senyor, sobreu com a mínim com a productor. I això entenc que també pot ser un problema per aquell senyor.
Sí,
a veure.
Depèn de la professió. Hi ha professions que no tindrien que tenir un retir tan aviat, però hi ha altres, per exemple, la meva mateixa en comunicació és una professió que requereix retirar-te a temps, i abans, no abans d'hora, sinó al teu moment, perquè la vida, i no la vida, sinó la ciència i els ordinadors, tot plegat, va canviant. Jo ara, si tingués que fer una campanya política, com no hi entenc ja de la força ni del Facebook ni del Twitter i totes aquestes coses, ja tindria problemes, ja no estic preparat per això. Per tant, és lògic. Ara, un metge que ha estat estudiant tota la vida i que se supone que és un bon mèdico i tot plegat, doncs aquest té una experiència que tindria que ser utilitzable, potser no al 100% treballant de 8 a 8, però sí agafant els seus consells. Vull dir, ara que la societat en general els desprecia, sí, però bueno.
Però això, com s'ho pren cadascú? És a dir,
serà personal, cadascú s'ho prendrà a la seva manera, vull dir. Hi haurà el senyor que se'n donarà compte de la realitat i el senyor que no se'n donarà compte de la realitat.
Quants anys fa que heu plegat?
Jo fa 4 anys o 5.
És a dir, veu allargar aquesta...
Sí, la vaig allargar, sí, efectivament. Sí, als 69-70 em vaig jubilar. Però sí, ja...
I què us va motivar?
Pues una mica els canvis tecnològics, efectivament. I la meva... el meu fallo de no voler-me adaptar, perquè ja en sabia molt. Sí.
L'experiència provoca l'error.
Sí, clar. Sí, però és un error controlat, eh? Mm-hmm. Vull dir que ja saps per on vas. Vull dir, tampoc et sorprens a tu mateix, eh?
Arriba un punt que un tampoc ja s'automotiva.
Sí,
per tant esforç, per total, pa que m'ha de servir, no?
Sí, no, dius, vale, però hasta aquí m'has llegat, vale, ja.
És allò de que probablement, per molt que el senyor Rebella ho intentés, mai arribaria a tenir els coneixements sobre tecnològics necessaris en la seva professió que pot tenir.
No, però és que, a més, jo vaig intentar, per exemple, aprendre a tocar el piano. I vaig estar tocant el piano durant un any o dos anys. I vaig veure que era impossible, que jo no podria tocar el piano, i ho vaig deixar-ho, perquè així és, Ricardet, amb el que estàs aprenent, el que costa, l'intenció que tens i tot, i l'edat que tens...
Correcte, és no més cal. Fàcil amb 7 anys que amb 70, no?
Sí, no cal. Jo vaig deixar-ho.
Què us han dit del llibre, la gent que l'ha llegit?
Tinc versions de tot. Hi ha gent
que
m'ha escrit cartes meravelloses, un metge em va escriure una carta que els angelets baixaven de 5 en 5, i sí, una cosa molt maca, jo crec que és que no ho havia llegit bé, i després també altres que han dit: escolta, això no els hi donis a un tio gran que estigui fotut, eh? Perquè l'enfonses. Clar, com al final és és l'apoteosi, el de la píldora, doncs clar. Diu, clar, el tio que estigui fotut molt d'allò. Faig una presentació el dia 5 de juny a l'Ateneu, que ve un doctor, que és un psicòleg, que està jubilat, me l'han portat, jo no el coneixia, però he parlat amb ell, un tal Ramon Vallès, que es veu que és una autèntica eminència amb el tema, i bueno, espero que ell també aclari, perquè es farà col·loqui i tal sobre el tema, i espero que m'aclari també algunes coses que dubtes que jo ja tinc, perquè jo no he fet més que donar la meva opinió, però després tocar metges i tal per saber una mica més sobre determinades qüestions de tipus ja de científic. Parlar de sexe, parlar de pròstates, parlar de coses així, que a la nostra edat és lo normal.
Perquè les preocupacions de les persones grans estan lligades també...
amb aquestes coses. Potser més als homes que a les dones, potser és un llibre més... No, jo crec que va pels dos, però bueno. A les dones no m'hi fico tant, clar. Jo entenc de lo meu, no de lo veí.
Però les dones també el poden llegir, aquest llibre.
Sí, 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 sí. No, i l'han llegit, i algunes m'han felicitat, però no sé per què m'han felicitat.
Per cortesia...
El meu, bueno, encara hi ha educació, vale.
Ja, okay. Ja que m'ho poseu d'aquesta manera, entenem que alguna cosa en deuen haver tret, també, no?
Se supone com el valor, sí. O almenys per barallar-se amb el marit, si és que encara el té, que és aquesta és l'altra.
Us faré la pregunta tòpica que se li fa a tothom que escriu. Ho heu escrit per vos o ho heu escrit pels altres?
Un 50-50.
50-50, va bé.
Sí, sí, siguem... O sigui, normalment els escriptors, jo ja porto 5 o 6 llibres, el que més vaig vendre, per exemple, va ser un que es deia Los hijos son una estafa, i això...
Un dia bueno, portarem el vostre fill aquí...
No, no em portis el meu fill. No, no em busquis problemes.
D'acord.
No, bueno, ja, el seu moment ja va passar. Que anava a dir... No,
que... Que veu escriure aquest llibre de l'article sobre una estafa.
Sí, no, vull dir que vas escrivint... Ah, no, no, que una... Home, és lògic, els publicitaris, dels comunicatius, som vanidosos, a més. Uh-huh. És un, o sigui, no te puedes quedar... Els grans amics i companys meus que he tingut, quan feien un spot, procuraven sortir ells també darrere. Jo no ho he fet, potser perquè no he pogut, perquè no d'allò, però vull dir, tots som vanidosos. Llavors, a la pregunta teva de si escric per mi, però escric també perquè la gent se n'enteri, si no, no cali.
D'acord. Mm-hmm. No, però en el fons qualsevol intenció d'ajudar els altres, i entenem que aquest llibre està fet també
sí,
amb una certa intenció.
Sí, 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 però per això, perquè ho llegeixin, perquè la gent se n'enteri de la teva manera de pensar, si pot ser positiva o no, això és a banda, però no solament el fet d'escriure per mi mateix.
D'acord. Qualsevol cas sou positiu, oi?
Normalment sí, normalment sí, normalment sí. Soc molt racional, molt... I a vegades aquesta racionalitat em porta a no ser tan positiu.
Correcte. Llavors sou realista, també.
Vale, ok. Potser més realista. Potser més realista. És la paraula potser més que... Sí, sí, sí.
Que us pot definir una miqueta
sí,
més.
Sí, un fet sempre té cos i comptes, i analitzes, i dius, bueno, això per aquí, això per allà.
No hem parlat de política, al final.
No, no cal.
No cal. Ni de comunicació, tal com està el món, oi?
No, home, hi ha coses que es fan malament en comunicació que jo no les entenc, però jo sempre mai, quan a mi m'han preguntat, quan estava que critiqués o parlés sobre alguna cosa de comunicació, sobretot empresarial, jo sempre deia que no podia perquè desconeixia els motius que feien, per què feien allò. O sigui, tu per comunicar alguna cosa has de saber que et diguin per què ho volen comunicar-ho i què és el que volen dir amb aquella comunicació. Si tu no ho saps... No pots criticar.
Avui tenim en portat el senyor Antoni Brufau, o sigui que podríem parlar una bona sí. Estona de Repsol, també. Però en qualsevol cas, mireu, hem arribat a les 12.
Ja és l'hora.
Aquí és l'hora. El tren està por passar, una jubilació inteligente de Ricardo Rabella, editorial Carena, l'ha publicat, i el senyor Ricardo Rabella Sitgetà ens l'ha vingut a presentar. Ricardo Rabella, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per atendre'm i espero que serveixi per alguna cosa.
Doncs esperem que sí, i que la gent doncs tregui aquest punt positiu, o com a mínim d'ajuda, que pot representar aquesta obra. Repeteixo, felicitats i moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I a vostès, doncs aquí ho deixem, són les 12 ara. Notícies en Conràdio i que passin un molt bon dia i fins demà.
A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.